Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En clau Vila-real, amb Santi Cortés, les coses de Vila-real, tots els dimecres, abans de Vila-real Connecta, de 12 a 12 i mitja, i repetició dilluns de 3 a 4.
Naix Vila-real Connecta,
un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2.
Molt bon dia, és dijous 2 d'abril i és el primer dia de vacances per als escolars en la Setmana Santa de la nostra ciutat, de la nostra comunitat valenciana. Avui, 2 d'abril, també és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme i avui més que mai el que ens toca és sentir sense pressa, sense judicis, sense soroll i de la forma més especial que existís, perquè l'autisme no sempre es veu, però sí es viu. Es viu en silencis que parlen, en mirades que expliquen molt més del que imaginem, en gestos menudets que per a moltes famílies són autèntiques victòries i un idioma fet de paciència, d'amor infinit, de lluites invisibles. I és que hi ha xiquets i xiquetes que ensenyen sense saber-ho, hi ha adults també i adultes que tenen moltes maneres de ser, de comunicar i de sentir el món. I nosaltres tenim la responsabilitat, avui i cada dia, d'estar a l'altura, de no mirar cap a un altre costat, sinó de sentir-nos, de donar temps, espai i respecte. Així que, per fer poble, també des de la sensibilitat, per construir una ciutat on cada persona tinga el seu lloc, el seu ritme, la seua veu i el seu punt, encara que no sempre siga audible a voltes. Perquè darrere de cada persona amb autisme hi ha una història plena de valentia i els assegure una història plena de vida, una autèntica lliçó de vida. I perquè també són un regal de vida. Potser només aprenem en mirar des del cor i comencem en aquest moment a saber i a mirar l'autèntica veritat. Així que avui, en este Vila-real Connecta, també farem una ullada, igual que hem fet al llarg de la setmana, a este Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme. Avui, 2 d'abril, l'actualitat ve marcada per molts punts, sobretot, com diem, per aquesta Setmana Santa. Javi Mata, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Que va tindre ahir la seva primera processó, segona, si contem la infantil-juvenil, i que, bueno, avui ja és el primer dia oficial de vacances per als escolars, que, com sempre diem, ens pareixia estrany, però a la Comunitat Valenciana, la única, perquè mirava jo l'altre dia a tota Espanya, que comencen avui les vacances, fins al proper dia 13 d'abril.
Claro, com va dir Xus, que va vindre a la tertúlia, si celebrem la Pasqua i els altres celebren la Setmana Santa. O sigui, l'altra gent celebra la part religiosa, mato la festiva. O sigui, mato celebrem la ressuscitació. Tot l'altre passa, és obligatori, però mato celebrem la Pasqua. Però bueno, sí, ho tenim muntada així, és el que hi ha. Ahir va ser la primera processó al nostre poble, que està bé. Jo crec que va haver molta gent, bon ambient. O sigui, que jo crec que se té que mantindre les tradicions i més en esta ciutat. Crec que som... És una tasca complicada, perquè cada volta és més complicada, perquè jo crec que hi ha molta gent o que no li llama o que li costa i tal, però si no mantenim això, acabarem sent, però no res, no algo res. Sense personalitat i sense base i sense fundament. Jo crec que està molt bé d'entre totes les noves cultures i tot el que ve, joder, però mantén la teua. O sea, respeta tot el que vinga, però la teua no la deixes morir, perquè és igual de bona o més, és la nostra, vamos. Mira,
jo és ara la que més cofradies té de la província de Castelló, que és la més participativa en número de cofradies.
Claro, jo pensava, jo no he anat mai a tres ciutats de la província de Castelló, però jo m'agradaria valorar la nostra, perquè com sempre passa així, quin nivell és, no? A quin nivell està
Sí, sí.
Perquè quan estem acostumats a veure-la sempre.
L'altre dia, quan anàvem a l'Església, en la presentació d'eixe llibre, hi havia, i és de veres, no? A nivell de província de Castelló, com a participació, com a barbaritat i quantitat de cofradies, és la més participativa. Hi ha moltes que s'han sumat en els últims anys. Maria Magdalena, des de Santa Isabel, tu, la gent dels evangelistes...
Estava pensant que la vida te porta les coses que... tu saps la gent que passa per així? Lídia, per exemple, que és una xavala així que ve
bon
així...
Lídia Quesada,
bon dia.
I que va aixir a ir a la processó i estarà també demà en la processó del silenci.
Ah, sí? La cofradía
la hermandad franciscana de Tierra Santa.
Ah, pues.
La primera.
Ah, pues.
Igual
la
que Chelo Climent.
Mira, yo, no, yo ahora no sé si se podrá anar. A Chelo creo que anar también. Anar a Tierra Santa, la verdad es una experiencia de vida.
A mí me encantaría.
A mí me agradaría, pero ahora no.
Pues, vos lo recomane, ¿eh? Es un, yo creo que es de les poques. Yo creo que n'hi ha dos ciutats que notes que están vives, una Roma i l'altra és Issa. Però bueno, una curiositat. Mira que ha vingut gent així, ¿eh? Mm-hmm. Important, ¿eh? Jo crec que és rellevant. O sea, si han portat a... Per cert, ahir va morir Olaf. Has vist que va caure en terra? Ho va passar el meu fill i no, pobre, segur que li va passar alguna cosa, però tot el món tindria una gripe o alguna cosa. Però mira que ha vingut gent, t'ho dia avui, tu saps quin és el vídeo que més ha vist, que més s'ha viralitzat i que més la gent més il·lusió l'ha fet?
Lídia, tu saps?
Te ho pots imaginar?
Dels que han vingut,
dels que han vingut així, polítics.
Les panaetes.
Les panaetes de Garrofa.
De Carmen.
De Carmen la Garrofa. Joder. Vamos, un èxit, no?
5.000 visites.
Home, a més la gent enfadà, que jo no sé com pugeu els reels i això, claro, teniu que explicar-ho tot bé, perquè hi ha gent que diu, ¿y dentro qué se pone?
Que ho claro. Explica després, dentro que se pone, que la gent no té que veure els primers segons.
Vale.
Per l'amor de Déu,
però ho explica bé, increïble.
I si no, que agafen el programa d'ahir, perquè això és un cebo, que se diu, això són 59 segons, que agafen el programa d'ahir, que l'escolten i que escolten l'entrevista completa.
Pues m'encanta, perquè així ve tot el món, i justet, Carmen, la de Garrofa, és el top número 1, que al final és el que parlem del principi de les tradicions. El top número 1 és Carmen explicant com se fan les panaetes de Setmana Santa, perquè al final tot el món se recorda de sa abuela, de sa mare, de les panaetes, de quan era jove i de lo que realment forma part de lo que eres tu, no? Que és tot lo que has viscut i t'han ensenyat. O sigui, que un èxit, Carmen, té que tornar. Ens tocarà fer un programa de cuina en Carmen, la de Garrofa. Vamos,
sí, sí, clar. Me pareix perfecte. A més, sabia que tenia temps i a triomfar com la Coca-Cola. Així que, Carmen, un besito des d'ací. El seu net, per cert, serà protagonista del programa dels Amics de Rubio. Enrique, que és ciclista.
I no ho han fet a posta, no?
No, però serà protagonista. Li enviem un abraç d'ací també, que ha tingut ahir un susto gordo i estarà ja segur ben més recuperat. Bueno, Setmana Santa i música, Javi, perquè, sí. Bueno, estem avui encara, que és dijous sant, està esta nit, que és la mort de Jesucrist, encara podem ficar música de la que vulguis. O sigui, que ara tens llibertat, a partir de la niña que tindrà un respecte que ja és una hora important.
Jo això, claro, quan mon pare era jove m'ho explicava, no n'hi havia res. Claro. Però no avui, cap
en
dia.
En tota la setmana.
Tota la setmana, zero.
Bueno,
zero
a veure
zero,
quina maestria avui de efemèride musical, oui, si se pot compaginar en la Setmana Santa.
Claro, és que n'hi ha diverses. El que passa és que al final jo intento buscar algo o alguna que tinga una història que contar, perquè si no, i és esta cançó. Esta cançó va sonar per primera volta com a single en 1984. Són els Queens, és de la I Want to Be Free. Claro, la història és, perquè vos teniu compte, que ara teniu la llibertat de que el que pugues fer ho pots traslladar en Instagram, com Carmen la de Garrofa, o en qualsevol lloc, i tu pots autogestionar-te i fer una pel·lícula, fer un llibre, fer una cançó i llançar-la en Amazon Llibres. Abans tenies que tenir una editorial. Què va passar en esta cançó? Els Queens fan esta cançó i la llancen en tot el món i fan un vídeo promocional de la cançó. Si el vídeo l'heu vist, és una paròdia d'una sèrie anglesa que ells parodien, que és una família que estan... Bueno, ell i Freddie Mercury va vestir de dona, passant l'aspiradora... Van vestits de dona, ¿vale? Què passa? Arriba als Estats Units i els directius de la MTV... La MTV era com el Netflix ara, ¿vale? Eren els que elegien el que hi havia que podies escoltar o no. I la censuren. No els agrada perquè van disfressats de dones i la censuren als Estats Units. Què passa? Esta cançó als Estats Units no arriba al top 10 de les llistes de música perquè la MTV diu, jo este vídeo no el fique. Acaba sent una de les millors cançons en tota Europa, acaba sent un himne en Sud-àfrica per a la I Want to Be Free, també un himne per a molta gent, però en Estats Units és un fracàs total. És un fracàs perquè com MTV era el que manava de lo que s'escoltava, o sea, abans la ràdio decidia qui ficaves i qui no. Si tenies un amic en la ràdio i te punxava, podies triomfar. Recordeu que, per exemple, Bohemian Rhapsody la tiren a terra, van a un amic que era locutor i ell la fica. Dura 9 minuts i diuen, no, no la pongas, 9 minuts, i la fa triomfar un locutor de ràdio. O sigui, hòstia, esta cançó va triomfar, mentre que els que tenien que ficar-la decidien no ficar-la. Vale, pues el I Want to Be Free, els americans, els que manen la MTV, diuen, no,
no,
la censuren. I no arriba. Claro, ara és un himne que tot el món coneix, vamos, jo crec que no hi ha ningú que l'escolta, i té una altra curiositat, que els Queen només utilitzaven guitarres, baix i bateria, i en esta cançó fiquen un teclat, i no n'hi ha solo de guitarra, el solo és el que se queda el guitarrista soles tocant, és la primera volta que no fiquen solo de guitarra, val? Des d'ese dia fiquen ja teclat en totes les cançons, però per a mi el que va dir curiós és que una persona fa anys, en el 84, que no fa molt, decidisca que diga esta cançó no se va a ficar en Estats Units o en la MTV, que sóc jo el que mane,
i després se convertisca.
Claro, que en tot el món siga un èxit mundial i que no siga perquè algú censura això, no? Bueno, pues, al final salta la censura perquè si és bo acaba, i ara en Estats Units pues, també ho és, claro. Ala, pues en este ratet de mi ja teniu prou, no?
Jo el que m'encantaria, i segur que estan descobrint els oients, que coneixien molt la faceta del Javi Mata, periodista del Villarreal, però a que de, els que no el coneixeu personalment, esta faceta musical de lo que estan aprenent, Lídia me diu la setmana passada,
no.
Quan aprenguen, Javi?
No,
i és veritat,
no és la faceta musical, no. A mi m'agraden les xorraes. No. O sea, les curiositats. Les coses, no sé, per exemple, l'altre dia va vindre així Santi Cortells. I claro, així n'hi ha una cofradia que va vestida del Barça. I tot el món diu, va vestida del Barça. I Santi va dir, no, és que va vestida del Barça. O sea, és que la van vestir els colors, van dir, agafem els colors del Barça, perquè eren tots del Barça. Ho entens? O per exemple, l'altre dia quan va a l'Iglesia, m'agrada això, quan us van explicar que els judíos foren de romanos en les cofradies de Villarreal i eren judíos de veritat. Bueno, això.
El programa de la Iglesia el poden tornar a escoltar si volen, que és una bona setmana per a sentir-lo, en la nostra pàgina web radiovila-real.es. Igual que poden tornar a escoltar este programa tots els dies a partir de les 8 fins a les 9 i mitja.
Claro, ahí és el que tenim, que jo ahir l'escoltava i dius l'hora 30.000 vegades. O sigui, n'hi ha gent que anirà al cotxe i la fliparà, perquè només diem al principi, esta és una repetició del programa del matí. Bueno, el repetim per la vesprà, de 8 a 9 i mitja, que passa res. Saludos a los de la tarde.
Efectivament. Fem una pausa i comencem a escoltar protagonistes.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Te apetece una hamburguesa irresistible que está gustando a todos?
Claro, ¿dónde?
En McDonald's, la nueva Meat Lovers, vacuno, pollo y bacon en solo una hamburguesa.
¡No me la pierdo!
Y sin esperas, pide y paga en la app, en mostrador o en Macauto.
En McDonald's Avenida del Mar abrimos 24 horas, viernes, sábados y vísperas. Y hasta las 3 de la madrugada, de domingo a jueves.
Déjate sorprender por la nueva Meat Lovers de McDonald's.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Estás. Llama al 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio G.
genial.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Es por tu culpa, me asusta vivir así. Cojo tu libro y me pongo a leer. No me concentro.
Y arribem a este punt del programa, en la primera de les entrevistes. Faltan 15 minuts per a la una i recordem que també ens poden escoltar a partir de les 8 de la vesprada, i sí que salutacions als que estan escoltant-nos en diferit en esta edició de Vila-real Connecta. Lídia, avui, en el Dia Mundial per la Conscienciació de l'Autisme, volíem pues, fer un poquet de ressò en una part sobretot molt concreta, no? De la societat, de les persones que estan al voltant o que coneixen més sobre l'autisme i que, de fet, ho tenen a diari com una part de la seva vida professional, no?
Sí, Mònica, avui tenim així a Aurora Carbonell, terapeuta. Bon dia.
Bon dia.
Què tal, Aurora?
Pues molt bé, molt il·lusionada de que avui li donem veu a aquesta realitat, no? Que cal parlar els 365 dies, però avui en especial, com que és el Dia Mundial de l'Autisme, pues bueno, anem a prestar-li més atenció i més altaveu, o sigui que gràcies.
Un altaveu que necessiten en molts aspectes de la societat, però sobretot nosaltres en tu el que voldríem fer és fer-nos ressò d'un punt concret, no? D'una etapa de la vida dels xiquets i xiquetes autistes que en el moment del creixement, després d'aquesta etapa escolar, en la que sí estan en el cole, la inclusió, la part educativa, inclús la part pre, bueno, pràcticament des del naixement, des d'aquesta etapa de 2-3 anys, no?, quan se pot buscar un diagnòstic, però i després, no? Perquè l'altre dia teníem així amb nosaltres a Celia González, que és la presidenta de Vilatea, l'associació a Vila-real de famílies, i ella ens deia, nosaltres el que volem de cara al futur és aquest punt de oci després del cole, després de l'etapa educativa, que ja té molts forats tapats, diguem, què passarà després, no? Doncs la meva pregunta és, te fico un exemple, un xiquet amb autisme de 12-13 anys que ha acabat l'etapa inclús de primària i que no té aquestes altres capacitats, per exemple, per a poder anar a poder seguir fent aquesta part educativa inclús en segon, tercer de l'ESO i necessita anar trobant el seu punt en la vida, com qualsevol persona. Què dificultats trobem en aquest moment, Aurora?
Bueno, pues mira, principalment que n'hi ha un abisme, ¿vale? És a dir, encara que siga un poc trist dir-ho així, no? Però quan acaben l'escola, ja de sobte ja n'hi ha recursos per a ells, no? No estem parlant de que en totes les escoles estiguin preparats, que no és real, ¿vale? Però sí que és de veres que ha hagut un avanç, ¿vale? Des de fa un despac així, pues n'hi ha més inclusió, més consciència, no? Inclús més professorat amb la voluntat de formar-se, però és cert que una vegada ja, ja no entren dins de la primària, per entrar en secundària ja és molt més difícil. Algun que altre centre compta amb un aula hueco, que és una unitat especialitzada dins d'un centre ordinari, però són una minoria absoluta, val? I en la sort de que hagin entrat ahir en inclusió, després tenim que no n'hi ha res. És a dir, fins que després tingui l'oportunitat d'entrar en un centre ocupacional o en una vivienda tutelada o supervisada o empleabilitat, no n'hi ha res. Però és que, a més, les places que n'hi ha per això són contades. Si me dices que te digo unes xifres, mira, des de Autisme Espanya es diu que un 1% de la població té autisme. I així a Castelló, pues bueno, traguem un compte ràpid de 627.620 habitants que tenim, se suposa que aproximadament uns 6.276 són autistes. Clar, estem parlant de que només a 135 municipis hi ha centres que poden tindre cabuda a diferents etapes, ¿vale? Però perquè se veja clarament la falta, no?, de crear aquests recursos. Bueno, pues d'aquests 50 centres només n'hi ha en 15 municipis, i dels quals, d'aquests 15 municipis, només n'hi ha 57 places. Me vols dir que fem amb la resta? És a dir, es queda pràcticament tota la població desatesa. I és que és cert que com que aquesta realitat es comença a detectar fa lleugerament entre 15 i 20 anys, sí. Pues, sí que n'hi ha molta consciència, o per lo menos ja no són a xaponers.
Social, no? Social.
Quan estem parlant de menudets, no? En els centres d'educació infantil, ja se detecta que este xiquet pot ser que funcione diferent, que cal atendre-lo d'una forma més individualitzada. Passem a l'escola, en una miqueta de sort n'hi ha recursos, i si no n'hi ha, pues, per sort, des de fa 4 anys també està la figura de l'assistent personal, no? Mm-hmm. Però i després? Què fem? A més, algo més trist que nos diu... si no has entrat en el segle dels centres d'educació especial, després no caps. Entonces, clar, què fem? Apostem per la inclusió i després ja els deixem aparcats en casa a partir del 16? Mm. O tirem per la via de l'educació especial per a que se seguisca tenint en un centre alguna oportunitat de fer alguna cosa, la transició a la vida adulta?
Sí, en un centre que a lo millor tampoc s'acaba d'adaptar a les necessitats reals que tenen, no? Perquè estava preparat, pues, per a probablement... La diversitat és tan gran dins del TEA, no? Que també...
A més, els centres d'educació especial, pues, tenen una cabuda molt important per als que més recolzament necessiten, quan estem parlant de que les persones autistes tenen sobretot dificultats d'aprenentatge, no impossibilitat d'aprenentatge, que això és el que cal remarcar, és a dir, que amb una atenció individualitzada, centrada, estudiada i demés, podrien anar molt lluny. De fet, tenen grans habilitats que sumar-li a la població.
El fet és trobar-les, no?, i aquestes habilitats, que n'hi ha que ajudar a buscar-les, sobretot en aquesta etapa de la que parlàvem, que ja ha acabat el col·le, i que a què se dediquen, no?, què volen fer, i no tenen aquestes altes capacitats, i dius... Com podrà trobar este xiquet què vol fer? Li hauran d'ajudar, no?
A més, tenen en compte que ells pues, tenen un procés de maduració diferent, no? Vaig a dir una forma molt vulgar, eina apropiada, però que tot el món pugui entendre, queden com un poc més immadurs. Aleshores, per exemple, un jove de 16-17 anys no té clar què pot fer amb ell, i a més, si, per exemple, té una qualitat molt bona per a, jo que sé, dibuixar i fer còmics, per a tindre informació sobre temes ferroviaris, informació sobre, jo que sé, matriculacions, coses molt, molt random, però que n'hi ha xavals que verdaderament tenen un potencial increïble, no n'hi ha res preparat per a ells. És més, jo m'ha trobat que en estos 2 últims anys he tratat d'acompanyar un jove que enguany ha fet 18 anys i ha sigut invitat a anar-se'n en 3 centres, en 3 instituts d'ací, de la nostra localitat, no? Entonces, és molt fort perquè ningú està preparat ni per a saber com funcionen, i encara menys tenen la voluntat de que el centre s'adapti un poc a ells, se'ls segueix exigint que siguin ells els que s'adapten a les situacions de les altres persones, perdó.
Uh-huh. I com creus que podria canviar això? Quins canvis t'agradaria veure a tu en este àmbit?
Primerament, una necessitat molt important seria censar a la població autista. A partir de saber quantes persones n'hi ha amb aquestes necessitats, podríem començar a exigir-li a l'administració pública que creï recursos oportuns. Com el primer pas no se dona, anem ja a baix estimacions. Després, algo que també, encara que soni un poc a granar a la meva teulada, com a terapeuta ocupacional, t'ha de dir que és molt trist que només estem en la via privada. Vull dir, a mi els centres educatius sí. Me contraten per a que jo faci assessorament, formació i que faci aquest procés de donar-los les ferramentes que no tenen. La figura del terapeuta ocupacional hauria d'estar en centres educatius, en centres ambulatoris, inclús en la unitat psiquiàtrica infantil, que no estem, vull dir, i som una figura que ens dediquem a analitzar com funciona aquesta persona i com podem donar-li recolzaments o les adaptacions oportunes per a que pugui fer el seu dia a dia.
Que és sí. El primordial per a ells.
Això és el que anava a preguntar-te, perquè hi ha gent que probablement no hagi escoltat parlar tant de la figura que tu exercis, per exemple, que és terapeuta ocupacional, que en la part terrenal, no? Per a que ho entenga qualsevol que està escoltant. Què és el que fas tu amb un xiquet o xiqueta que té?
Molt bé, mira, jo faig una revisió començant per el pas de veure si orgànicament està tot bé, ¿vale? És a dir, una revisió de si hi ha algun procés inflamatori, com pot ser mirar-li la boca, ¿vale? Com pot ser també veure si està tenint una alimentació basada en hàbits saludables, que moltíssimes vegades no és així. Donar tota la informació per a que això avance. A partir d'ahí també observar si aquesta persona està tenint dificultats orgàniques que ningú ha detectat i que cal anar a un especialista. Per què faig jo això? Perquè els pediatres no estan qualificats en este tema. Aleshores, me toca a mi mirar la part orgànica per a detectar problemes que de vegades donen... vaig a dir un exemple per a que m'entengueu. Igual tenim un hàbit d'estar molt nerviós i d'alçar-se mal, no dormir bé i d'estar incòmode, d'inclús tocar-se el culet o estar rascant-se i demés, i resulta que estan mirant-lo com si tingués problemes de conducta, i el que està passant és que igual té paràsits o té inflamació o té algun tipus d'al·lèrgia alimentària o d'intolerància, no? Entonces, des d'aquesta part està tot l'anàlisi de com funciona aquesta persona sensorialment, si es fatiga quan està molt de burullo, si necessita algun tipus d'adaptació, com podrien ser uns cascs o podria ser unes ulleres que li baixi un poc el brillo a la llum de l'aula, no? Més a banda, si té el potencial d'aprenentatge a partir d'instruccions verbals, visuals, què tipus d'adaptacions, perquè molts d'ells no tenen imitació. Aleshores, clar, els mestres es queden perduts, perquè si tu no tens la capacitat d'imitar, ja tens que estar en una persona que sàpiga donar-te altres alternatives per ensenyar-te. Entonces, i fem tot l'anàlisi de com aquesta persona ha d'aprendre a vestir-se, desvestir-se, gastar el quarto de bany, dutxar-se, llevar-se les dents,
rutines.
Menjar de tot.
Sí,
però d'activitats de la vida diària,
sí.
¿Vale? Amb una formació física, psíquica, sensorial i social. Mm-hmm. Vull dir, som el professional per excel·lència de la diversitat funcional.
I per exemple, la part econòmica, ¿vale? Mm-hmm. El cost que suposa tot això, perquè hi ha unes ajudes que en certes comunitats autònomes desapareixen quan el menor complix 12, 13 anys, es redueixen aquestes ajudes del govern. Què suposa? Quin cost suposa, perquè és una part real, no? A una família que pugui tindre una ajuda pública està clar, no? Però fins a un moment, tu has dit, tindríem que estar en la Seguretat Social, tindríem que estar en els metges, tindríem que estar en els hospitals, perquè clar, sí o sí són necessaris i necessàries per a aquestes famílies. Suposa un cost econòmic mensual important, que no totes les famílies poden assumir. Clar, jo no sé, podem parlar clar de costos de famílies de 800, 900 euros al mes. Fàcil.
Perfectament. No? Anem a posar un preu mig, que ja t'he dit que sol ser més elevat,
sí.
Val? Però alrededor de 50-60 euros te pot costar una sessió de teràpia.
Necessària.
De logopèdia, teràpia ocupacional, de psicologia, d'estimulació, de lo que tu digues, vale? Alrededor, ja t'he dit que ja 50 queda obsolet, estem parlant de que com que n'hi ha que pagar autònomos, n'hi ha que pagar un munt de gastos més, mínimament val 60 euros. Pues tu calcula 60 per uno a la setmana, al mes ja són 240 d'un professional. Suma-li dos o tres professionals més i estem entre...
I una que és poc, que una, pues bueno, n'hi ha edats i n'hi ha famílies que se queda curt, o n'hi ha xiquets o xiquetes que se queda curt una sessió.
Correcte, calcula entre 500 i 900. Si a més, per exemple, volen anar a extraescolars o necessita la família un assistent personal i l'administració pública no li l'ha reconegut, ja estem parlant de que cada família, mínim, 1.500 euros si vol tindre el seu fill atès. Això és molt trist que l'administració pública no estiga mirant que el fet de que no mos tinga els professionals tant en número com en qualificació, quant en reparto de recursos i de més, fa que cada família tinga que assumir. I encara te vaig dir una altra cosa més greu. Moltes famílies, uno dels dos, si són dos, perquè molts també són monoparentals, han de deixar de treballar per a fer-se càrrec del seu fill. Què fem ahir? Què fem?
Pot vindre el problema o la situació que és una detecció que ha hagut, com tu has dit abans, d'últim 15, 20, jo creia que massa, inclús 15, no arribes 20 anys, últims anys, i que podem pensar per a donar un poc d'esperança a les famílies que estem en un procés de fidelitat, creació, coneixement, difusió, i que tot això acaben moltes més ajudes en un temps curt, ojalà curt de plaç.
Clarissa, la cara bonica. Però no ens podem oblidar que se fan majors, que no n'hi ha recursos per a ells, que tot el que començarem fa 15 anys ara mateix, els professionals que estem a peu de carrer, estem agobiadíssims perquè no sabem on derivar-los, no sabem on enviar-los a que els ajuden. Uh-huh. Les famílies en casa s'escauen les parets amb ells fills en casa, i és necessari i urgent que la ciutadania i que evidentment els partits polítics, el govern, es faci càrrec d'aquesta situació, que al cap i a la fi és una qüestió també de voluntat d'enterar-se de com estan. I és una qüestió de posar més professionals, però també més recursos físics. Jo tinc un xaval en vivenda supervisada que porta un any intentant veure on pot treballar, i estem parlant d'un autista grau 1. Vull dir, que és prou funcional, que està vivint de forma autònoma i no hi ha forma de trobar un treball on l'agafen.
Com se designa el grau?
Bueno, pues té que veure en la quantitat de recolzaments que necessiten. Grau 1 se suposa que és uns poquets. Grau 2 ja necessiten un número de recolzaments i adaptacions més interessant. I el grau 3 ja és important. Ja estem parlant de que necessiten supervisió 24 hores, necessiten recolzament pràcticament per a tot, no? Entonces, el grau va en base a la necessitat d'ajuda.
Mm-hmm. Alguna cosa més, Lídia?
Que jo estava ara, quan parlàvem de recursos que no tenen els pares, les famílies, hi ha pares que no se podran permetir ajudar els seus fills com li els agradaria. Jo penso, imagina't uns pares que per qualsevol problema econòmic no poden, i la frustració que ells tenen, que tindran a lo millor de dir el meu fill necessita ajuda,
més teràpies,
i no puc fer res, o sigui, és que no dona per a més. Pensen i seus pares i dic...
Frustració i dolor, perquè el que una família patís en el moment en el que ha sigut diagnosticat el seu fill ja és una indigestió, anem a dir-ho així, ¿vale? Ja és un procés en el que tenen que assolir una acceptació i un canvi de ubicació del seu plantejament familiar. A partir d'ahí, que van mitja soles, per no dir que van quasi a soles del tot, falta que n'hi hagi les derivacions, la informació, és a dir, a mi, jo vaig crear un projecte que es diu Te Assisto, que principalment me dedicava a informar als tècnics de servicis socials i als orientadors dels centres educatius, perquè jo he d'estar més actualitzada que ells, si jo sóc de la via privada, no? Vull dir, fa falta que les famílies no tinguin que patir esta desinformació dels punts d'informació, fa falta també que aquestes famílies siguin mirades en uns altres ulls, perquè efectivament patixen moltíssim i moltes vegades aquesta impotència de no saber ni on tinc que dur-los, ni els recursos que n'hi ha, si la quantitat de gent que n'hi ha en llistes d'espera... Vull dir, es queden en un patiment, si ja tenen sentiment de culpa i de dolor des de l'inici, quan apleguem a esta fase d'adolescència a vida adulta, ja ni te conte.
Vale, com ens queda molt poc de temps, Aurora, sí que m'agradaria que recalcares, perquè veig que portes apuntats també a alguns llocs puntuals, i no tenim 8 temps per a més, però seguirem parlant, és un tema que ens dona per a molt. Alguna dada que t'hagis portat o algun lloc que tu digues, mira, així vos poden ajudar molt, a part de, per supost, tu has dit Te Assisto, és el teu Instagram, que te poden trobar, Aurora Carbonell, però a més, en quins punts ens hem de quedar, algo que siga molt important i que vulguis dir i no hagis pogut comentar? Tens 2 minutets.
Bueno, principalment que hem de centrar-se en què passa en l'adolescència i en la vida adulta. Tenim que obrir les fronteres mentals dels empresaris o dels punts on poden desenvolupar faenes amb recolzament. Crec que això és fonamental. I que des dels ambients municipals també posen el seu granet d'arena, perquè n'hi ha moltíssimes localitats que no tenen absolutament ningun recurs i les famílies han de desplaçar-se. Així que anem a seguir donant-li veu als que no poden parlar per a que tot aquest abans siga millorant.
Aurora, moltíssimes gràcies. Recorda, el teu Instagram és teassisto, no? Arroba...
Tea.
És així?
És arroba teassisto barra baixa tea.
Tea.
Vale, per si algú també vol posar-se en contacte amb tu personalment, si te necessita o necessita més informació... gràcies per haver-nos explicat un poc aquestes necessitats que hi ha més enllà. Tens moltes dades, molts números, però és veritat que jo crec que ha quedat clara, sobretot, aquesta necessitat ja instantània que tenim com a societat. Tenim molts deures encara per fer. Gràcies, Aurora.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i de seguida els portem més protagonistes.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de La Salera. KGM Castellón.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Te apetece una hamburguesa irresistible que está gustando a todos?
Claro, ¿dónde?
En McDonald's, la nueva Meat Lovers, vacuno, pollo y bacon en solo una hamburguesa.
¡No me la pierdo!
Y sin esperas, pide y paga en la app, en mostrador o en Macauto.
En McDonald's Avenida del Mar abrimos 24 horas, viernes, sábados y vísperas. Y hasta las 3 de la madrugada, de domingo a jueves.
Déjate sorprender por la nueva Meat Lovers de McDonald's.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Tots els divendres, al Trinquer de Villarreal, tens l'oportunitat de viure, de disfrutar i de conèixer el món de la pilota valenciana. La pilota professional, el màxim nivell. Si vols disfrutar de partides de màxim nivell competitiu, divendres, al Trinquer de Villarreal, tens una cita. Recorda, el món de la pilota valenciana, els millors jugadors de pilota del món, cada divendres a Villarreal, al Trinquer de Villarreal, a partir de les 6:30 de la vesprada.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Llevo unos cuantos días mirando a ver si me miras un poco más, y llevo toda la vida llegando tarde a los sitios, ya me da igual, ya me da igual. Pienso más de lo que debo pensar en ti. No aguanto más otro verano sin ti. Ahora te veo en las fotos que subiste con él.
Pues esta cançó és de Paul, se diu Ibiza, i és la cançó que ha triat el nostre següent protagonista i la seva germana Neus per al programa, per a ficar-la a l'entrevista. Perquè ja està així en estos estudis, en el primer dia de vacances, volíem també tindre algun escolar que avui ja no té col·le, no té institut, perquè en este cas ja va a l'institut, Aleix Belda Fuster. Aleix, què tal, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar així.
Home, vosaltres també estem molt contents de que vingués. En este dia en el que ja no n'hi ha col·le, tu ja vas a l'institut.
Sí.
Tu ja vas a l'institut. Aleix ve, ve perquè també t'agrada molt la ràdio, veritat? T'agrada el futbol, no?
Sí, m'agrada molt el futbol i parlar a la ràdio també m'agrada bastant.
Vale. Tu ja havies alguna volta havies anat a la ràdio ja?
Una vegada vaig anar a la de Castelló en el col·le per parlar d'un llibre que vam llegir.
Vale, però esta està més xula, no?
Sí.
Vale, està el micròfon groguet i tot, esta està a gust. Vens a l'Eix perquè jo t'he dit, mira, porta-mos així estos diplomes que te van entregar el 15 de gener a Castelló per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, la Generalitat Valenciana, també l'Ajuntament de Vila-real, perquè vas acabar, com molts xiquets de la teua edat, la primària. I llavors què va passar?
Que em van donar un premi extraordinari al rendiment acadèmic i estic molt content d'haver-lo recibit perquè sol es donen 3 per escola.
Vale, este premi què significa?
Pues molt d'esforç, molt d'estudi, ajuda de la meva família, professors i molta dedicació.
Tu estaves al cole, anaves al cole José Soriano, veritat?
Sí.
José Soriano. I clar, quan s'acaba la primària, pues, per notes, però clar, quan traus bones notes és perquè estudies, treballes molt, perquè traure bones notes no és fàcil. Tu eres des que estudia molt, estudia poc i en seguida se ho aprèn, o com eres tu?
Pues en el cole estudiava més o menys i m'ho aprenia ràpid, però ara estic tenint que estudiar més perquè l'institut se complica.
Claro.
Complicant.
Sí.
Bueno, Aleix, també jugues a futbol.
Sí.
En veritat? En quin equip?
En el Club Deportivo Roda.
Muy bien. I tu com t'organitzes per la vespre, per exemple, anar a entrenar i després quan arribes a casa fer feina, fer deures, o si tens que estudiar, com t'organitzes el temps?
Pues perquè no estudie per la nit, però perquè com tinc un ratet antes d'anar a entrenar, estudie pues ese ratet que tinc després de dinar, i així després per la nit ja no tinc que estudiar, que a lo millor ja tinc que sopar i anar a dormir.
Claro.
Molt bé. Mira, avui és el dia mundial de la conscienciació per l'autisme, no?
Sí.
Tu anaves al José Soriano i ara estàvem parlant amb Aurora, que és una terapeuta que ens estava explicant la importància, no? De també pues, adaptar-se en la societat, de, bueno, de ser uns companys més, però que també en algunes cosetes necessiten ajuda pues, vostra, per exemple, no?
Sí.
Tu tenies companys al col·le, tens companys al col·le, has tingut que tenien autisme, no?
Sí, i ara a l'institut també tinc un company autista que se diu Alejandro i l'intentem ajudar lo més que podem perquè no se relaciona molt bé, no parla, no té amics. Quan l'intentem preguntar alguna cosa, no mos respon.
Però, clar, és la seva forma de comunicar-se.
Sí.
Vosaltres que pues, intenteu ajudar-lo, no?
Sí.
Ell sap que esteu ahí, jo crec que ell sap, no?
Sí, sí que sap que estem ahí, però és com que mos ignorarà, però en la seva manera.
Molt bé, que realment no ignora, realment sap que...
Claro.
I per ahir és important que estigueu, no?
Sí.
Suposo que això també per a vosaltres és guai, no? Aleix, és saber aprendre, és una forma de madurar, com de sentir-vos més majors, més responsables.
Sí, perquè pues, l'intentem ajudar lo més que podem.
Molt bé. Aleix, quina és la signatura que a tu més t'agradava? Almenys en el cole, que és quan te van donar després este premi extraordinari al rendiment acadèmic en primària, ara ja has passat a l'institut, però tu què eres més? De lletres o de números, per exemple?
Jo de números més.
Ui.
De mates.
De mates? Mira,
sí.
Jo no, veus?
Tampoc.
Jo era més de lletres,
Jo crec que se nota que per lo que m'ha agafat...
Claro, i ara, però m'has dit antes que ara t'agrada una altra assignatura, eh?
Sí, ara m'agrada molt la història. No sé si és perquè el professor explica molt i molt bé o perquè m'agrada simplement pues, aprendre coses que van passar en el passat.
Qui és el teu professor de història de l'institut?
Es diu David Peset.
David Peset, vale, tu saps que a Javi Mata també li agrada molt la història, eh? Tu saps, el professor meu de història, de geografia en el cole, era el germà de Javi, Jorge, també ho explicava. Claro, tu t'agrada molt com ho explica, no?
Sí.
Se te queda molt.
Sí, aixina, claro, com ho explica també se me queda molt i com a tres xiques tindran que estudiar molt, pues jo n'estudiar poquet, com ja se m'havia quedat, pues ja me ho sé enseguida. I me tenissin molt bé els exàmens d'història.
Molt bé. Professor, influís molt. Això
sí.
Sempre, l'assignatura. Jo me'n recordé, en primer de batxiller, quan feia història m'encantava i ara he anat a la universitat i no m'agrada gens, vull dir...
I què t'agradaria ser de major, Aleix?
De major mai ho he pensat, però m'agrada molt parlar a la ràdio, com ja dic, futbolista, és molt... Però
bueno,
molt
tu series
difícil.
Porter, no? Perquè
sí,
porter.
Jo seria portera.
Vale.
Però que és molt difícil, per no dir impossible, ser futbolista.
Bueno, i però periodista també pot ser, entonces.
Sí.
També t'agradaria?
Sí, també.
Però ja són coses més de lletres, sí. Però els números... T'agrada tot, en veritat.
Sí, m'agrada tot.
I què passa? Vas treure molt bones notes, no, en primària?
Sí, vaig treure molt bones notes.
Claro. I la tens una germana, també l'ajudes a fer els deures, a Neus, com feu?
A vegades sí que l'ajude, però a vegades l'ajuden més els pares. I a vegades, pues, com, a vegades quan no se ho sap, se fica nerviosa i no vol que l'ajude.
I tu te fiques nerviós quan tens un examen o algo?
No, ara no me fique nerviós, sobretot ara sols me fique nerviós, per exemple, de biologia, que és en lo que més temari entra i és lo més difícil per a mi, ara.
Biologia?
Sí, biologia.
Vale. I com ha sigut el canvi d'anar al cole, al José Soriano, anar a l'institut, al Broc i Llop?
Pues és un canvi molt gran perquè el cole era bastant xicotet comparat en ara a l'institut i ara pues, n'hi ha moltíssimes, moltíssimes classes i pues, n'hi ha moltíssims més xiquets.
I això com ho portes? Estàs fent amics nous? Ja tenies amics del cole?
Ja tenia amics del cole, també n'he tingut del futbol i també n'he fet alguns nous.
Vale. I clar, el futbol, la cosa que t'encanta, la porteria. Sí. Els porters diuen que estan un poc lo que és els porters, però jo te veig a tu molt centrat, eh? Jo te veig a tu que eres un porter dels serios, dels responsables, no? Perquè tu has dit, primer faig els deures i després vaig a entrenar, quasi sempre.
Sí.
I quan tens un examen per la nit, te costa dormir, te poses nerviós, te despertes pensant en l'examen o vas tranquil? Perquè això és molt important també. Com afrontar un examen?
Vaig tranquil, mai me fique nerviós jo.
Perquè se ho sap.
Què te pareix, Lídia? T'està deixant sense paraules, eh?
Hombre, sí, perquè s'organitza millor ell que jo.
Què te pareix?
No ho sé.
Home, està bé perquè estàs venint així i estàs demostrant-nos que pots ser un bon company nostre de periodista, que ara te queda molt de temps, tens que disfrutar de moltes coses. I, per exemple, este premi el va donar a tu i també a dos companys més de classe, no? Bueno, de col·le.
Sí.
Què significa per a tu este premi i això té que fer sentir, ara que vas a l'institut, que és un poc més difícil, esforçate més, no? Que tu digues, ui, és que ara tinc que estudiar el doble.
Mm-hmm. Claro, ara és motivació, este premi és motivació per a seguir estudiant, fent els deures i seguir ajudant als companys ja per el de eso.
Vale. Mm-hmm. Quin és el teu ídolo? Demà s'ha dit que t'agrada Pol, te'n fica de Pol, la cançó d'Ibiza,
sí.
Però quin és el teu ídol de deportista? Perquè a tu t'agrada llegir també, no?
Sí.
T'agrada molt llegir.
M'agrada molt un autor que es diu Roberto Santiago, tinc 4 sèries, crec d'ell i m'encanten els seus llibres. Però de futbolista m'encanta Rulli, me va agradar molt, ja que va parar el penalti de l'Europa League.
Molt bé. Bueno, pues estem molt contents, Aleix, de que hagis vingut a la ràdio amb nosaltres, perquè jo volia sentir-te, jo volia que tu mos contares com se té que fer aquest esforç, com és el pas del col·le a l'institut, no?
Sí.
I com també té que ser bon company, entenc, no? Perquè en una classe és molt important tindre molts amics, rodejar-te bé de bones persones, i se canvi, avui en dia que vem pues, moltes situacions, no? De bullying, de xiquets que estan més apartats en la classe, i sa part també és molt important per a tu, suposo.
Sí.
Molt bé, pues Aleix, estic super, super contenta de que hagis vingut així. Mira, tu coneixes a Javi Mata?
Sí.
Tu el sents? Mira, vaig a dir que ja senté Javi, que és molt futbolista també, i a mi me faria il·lusió que ja que eres porter, que m'has dit que té molt a Rulli, que t'agrada, qui m'has dit? Ricardo Santiago?
Roberto Santiago.
És l'escriptor que li agrada, que té moltes sèries de llibres, i Javi Mata també el sents moltes vegades, no?
Sí.
Què te pareix?
Moltes vegades quan el Villarreal juga fora de casa, el sent perquè quan estic a l'estadi, pues estic ben el partit a l'estadi.
Te fica nerviós a tu? Però tu eres un tio tranquil, eh?
Sí, jo sóc un xiquet tranquil, però... No, però m'agrada més veure lo que està passant.
Vale, vale.
Vols tens que escoltar la ràdio, amigo. Vols
ser periodista, vols ser periodista, ell també, li agrada molt. Que li preguntaries a Javi Mata, tu. A veure, va, el que el tens així al costat.
Això que portes així és flipanyes. És un diploma, no?
Sí.
Sí, sí. Què li preguntaries, va, a Aleix, a veure.
Aleix és nom de bon futbolista, eh?
Sí?
Sí, sí.
És veritat? Aleix García?
Aleix, tu o no?
Sí.
Va, que li preguntes.
Va, pregunta'm algo.
A veure, com si fores un periodista. Què t'agradaria?
Sí,
mira, jo l'he vist en el vídeo de Gedanks, que es va fartar de plorar.
Sí.
Ahí, eh?
Sí.
M'ha ensenyat el vídeo de la final de Gedanks en son pare. Ton pare se va tornar loco ahí, eh?
Sí. Jo estava plorant perquè no podia més. Perquè era molt tard, després de la pròrroga, els penaltis...
Tenia son.
Sí, ¿tenies sol?
També.
O sea, t'hagués adormit en la final.
Podria ser, però estava molt nerviós i no podia dormir-me.
Home, tenies... O sea, tu vas dir... Ui, penals, me'n vaig a dormir.
No, no vaig a dir
jo també
això,
era, jo
però...
si haguera pogut, era fer com tu. Jo, el moment que van dir a penals, hauria dit, pues quasi que m'adorc i que me desperten al... Que diuen,
no, què vas dir? Què vas dir?
Què vas dir?
Jo, pues, que tenia molta son i que volia que s'acabara ja.
Però tu te creies que estaves en una final?
No, això no. Que estava en una final contra el Manchester United que pues, havia guanyat molts títols. No m'ho creia encara.
I quan damunt el protagonista és un porter, que tu eres porter?
Sí, Rulli, Rulli.
Rulli, sí, va estar molt bé en ese últim penalti i va poder parar algun més, però que no va poder.
Sí, lo que fa gràcia és que tu i els porters estan com una cabra i tu eres un tio ahí.
Li he dit lo mateix, li he dit lo mateix.
No sé jo,
que
eh?
Sí? Bueno, va, què li preguntaries a Javi? Va, com a periodista ja quasi.
Pues si el Villarreal està pensant en algun jugador per al mercat d'estiu.
En algun, no, en varios, això li tenies que preguntar al Villarreal, a mi no, eh? Sí, claro, deu d'estar fit. ¿Tú te quedaries a Marcelino?
Jo, si mos classifiquem per la Champions, sí.
I si no, no?
Si no, depèn de com hagem acabat.
I a qui portaries tu?
No ho sé, perquè n'hi ha bastants bons entrenadors que a lo millor volen vindre així i a lo millor no. Jo voldria tornar a una Emery.
Home, tu i tots, però això no pot vindre, cobra massa. Ja. N'hi ha que buscar un més barató.
Sí, pues...
Difícil. Però bueno, tranquil, algú portarem.
Aleix, ell també li agrada molt la música. Javi, mos ha triat una cançó antes. Tu ara, di-li quina cançó has triat a Javi. Di-li. Que ell dices, no sé si les coneix.
Una de Paul que se diu Ibiza.
Com?
Sí, sí. Que tu no la sabies, Isa.
No.
Javi jo, sap moltes cançons.
Jo sóc antic, més antic de l'edat que tinc. O sea, jo sóc una abuela. O sea, jo no sé ni lo que és això. Vamos, no el conec, però me pareix molt bé. El futur és, dice, de Paul... De Paul juga en Argentina, no? No veu que juga a l'Atlètic de Madrid, de Paul?
No? També, però...
Ah, vale, no és el mateix.
No, és el mateix.
Dili quina és, és esta.
Esa música, dices de com se diu, com?
Ara pop, crec que és.
Pop.
Ah, és pop. Ah, jo creia que era reggaeton, la cosa dices.
No, està bé, ara l'escoltarem. Bueno, Aleix, mos vam passar superbé. Tu t'ho vas passar bé?
Jo sí.
Us diu que van anar un dia a una ràdio de Castelló, però com esta no. Esta li ha agradat més.
Quants anys tens tu?
Jo 12.
12. Ja tens més diplomes que tindrem vosaltres. Mai. O sigui, ja estic mirant jo així, que tens un diploma de l'Ajuntament.
Sí.
Un altre de la Generalitat.
Sí.
Muy bien, muy bien.
Mira, així està. Per cert, si vols saludar algú, Aleix, pots, eh?
Als meus abuelos i a la meua mare.
Com li diuen els seus abuelos?
Els meus abuelos Roberto, Encarnita i Carmen i a la meua mare Sònia.
Pues molt bé, a la teva germana no la saludem o...?
Sí, també.
La pobra que està així, vale. Són els que t'han acompanyat.
Aleix,
vos quedem
en la cançó de Paul, Ibiza, i gràcies, ha molat molt que vingues.
A vosaltres.
Bueno, t'esperem un altre dia, quan vulguis vindre, vale?
Vale.
Gràcies, Aleix Belda.
Pienso más de lo que debo pensar en ti. No aguanto más otro verano sin ti.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Les 4. Ai, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o al Reino Unido? ¿Et interesa hacer un curso de estío o perfeccionamiento del idioma Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o el Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Villarreal. Et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futuro curricular. Lingolingua Viajes en Lingua, el teu centro de idiomas a Villarreal. Carrer Sicilia, número 7, Entresol. Teléfono 601-382-251. Lingolingua, agencia de viajes, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Centro Varilux Especialista.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Cinc minutets per arribar a la una i mitja del migdia. Si s'estan escoltant per la vesprada nit, que sàpiguen que este programa és en diferit. També saludem als que se sumen en esta redifusió del Villarreal Connecta de avui, dijous 2 d'abril. I anem a situar-nos en esta nit i també en demà, o sigui, en esta matinada i en demà, dijous i divendres sant. Per això tenim així a la gent de la cofraria del Cristo de l'Hospital, Pasqual Sanz, president, què tal?
Hola, molt bé.
Està també José Irles, el vicepresident.
Hola.
I ens acompanya Javier Parra, més de regidor, també membre de la cofradía del Cristo del Hospital, ¿qué tal?
Muy buenas, Mónica.
Y això serà esta nit, esta matinada, les 12 de la nit, però demà a primera hora també tenim ese Via Crucis ja habitual a les 8 del matí, per això ens acompanya Enrique Bernat, membre del Consell de la OFS, és a dir, de la Orde Franciscana Seglar. Enrique, ¿qué tal?
Bon dia, molt bé, com sempre.
Molt bé, tat. Estem ja a punt de viure el moment culmen de la Setmana Santa i això és cosa vostra, de tots els que esteu en esta taula. Perquè pues anem a viure la part més intensa, més respetuosa, la part que dona el sentit a la Setmana Santa, que és la mort i la resurrecció de Jesucrist. La mort escenografiada esta nit en esa processó del silenci, Pasqual, que viurà a les 12 de la nit el moment culmen, no?
Efectivament, a les 12 de la nit és de la capella episcopal del Santíssim Crist de l'Hospital, el Cristo del Silencio, que és la imatge de la cofradia nostra, i com tu dius, a les 12 de la nit en aquell entorn se fa silencio sepulcral i es comença la processó del silencio.
A les 12 en punt, una processó, José, que cada volta té més gent, cada volta té més públic, diríem, i més gent que vol participar, que també és important, no? Se convida a la participació en aquesta processó, a la desfilada al costat del Senyor.
Sí, això és l'objectiu de la cofradia, intentar fer participar cada vegada més gent. És una processó que és distinta un poc a les demés per el silenci que l'acompanya i realment és pràcticament la gent que n'hi ha és participa tota en ella. N'hi ha molt poca gent veient-la parar fora, és una cosa, pues és una costum. Ja per ell arriba a ser ja una tradició de Vila-real, de la Setmana Santa.
Mira, si tenim a Lídia Quesada, que ara està fent vídeos i coses per a Instagram, la nostra companya, que dia, jo avui vull esta nit, vull eixir, però clar, ma mare vol eixir demà al Via Crucis, però jo vull eixir també esta nit. Escolta, pues, ningú l'acompanya, diu, pues home, sí que... Mira, José, diu, veus, que l'acompanyaran i que cada un pot anar sol, en el seu respecte, en el silenci, i se pot anar esta nit i demà a les 8 anar a fer el Via Crucis, no? Que és el moment també culme. No sé quanta gent calculeu, Javi, que puga acudir esta nit a la processó.
Bueno, sempre som optimistes, no? I pensem que enguany superarem xifres d'anys anteriors. Pensem que potenciar la nostra professió del silenci és important, sobretot perquè és una professió que no només és participar, traure l'Evangeli al carrer, sinó que és una professió que se tradueix en gestos concrets. Pues el Nostre Senyor, en aquests últims dies de la seva vida, durant la passió, pues mos deixa molts gestos. Nosaltres tractem que aquesta professió se traduïsca en el gest de la solidaritat, en aquesta entrega de donatius tan econòmics com de menjar per a les entitats del nostre poble. Aleshores, quan més gent vinga i més gent participe, aquesta quantitat que tu dies, pues voldrà traduir-se en que més menjar arreplegarem, més diners arreplegarem per a totes aquestes entitats de la nostra ciutat.
Vale, Pasqual, se m'havia passat això. Els que vagin poden portar aquesta ofrena d'aliments?
Sí, sí, efectivament.
Vale, recordeu-lo bé.
Poden aportar aliments i, sobretot, i la tendència és ixa últimament, en lloc d'aliments, poden aportar
econòmic.
Que no se me'n mal interprete, però és que és molt més còmode per a la persona que ve a dur els aliments que se gasten el mateix que porten el mateix.
Exacte, que no estem dient que porten una barbaritat de diners, que si se gasten 5 euros en una compra, que poden portar 5 euros. Si se gasta 3 euros, que no passa res, que és un donatiu com en una eucaristia. O com
efectivament, perquè així quan nosaltres això ho entreguem a les ONGs que tenim que donar-ho, elles li donen l'ús més adequat.
Vale, vale. Això esta nit i tot una cosa va seguida de l'altra, Enrique, perquè se pot anar una processó que, per cert, clar, al tindre cada volta més gent, que és algo molt important, també se fa una miqueta més llarga, però perquè és normal, no? Vora la una de la matinada, les quasi... que és lo bonico, no?
Sí,
que és estar...
sol acabar-se d'una hora i mitja, però com anem sempre al nostre ritme... No,
bueno, un ritme de... Clar.
Entonces, és una... Té un any a altre, costa molt poquet la diferència d'acabar-se.
Però que és el moment, sí, no? Coincidim tots en que és el moment més respetuós de la Setmana Santa, de més respecte, en tots els sentits.
Sí, bueno,
se complís.
Exactament. A veure, la gent que ve allí, si no és gent nova, que no ha estat mai, al millor pues, s'encontra una miqueta desubicat, però vull referir-me. La gent que ja ho coneix i ho sap, és el moment de tindre eixa reflexió i eixa devoció en manifestar-la i tindre-la i van, diguérem, a cosa feta van, a lo que van.
A demanar, a cada un agrair, a la seva penitència, al seu...
Exacte, en el seu moment, exacte.
I també se trasllada això al matí, al Via Crucis, no? Que també... És un punt diferent, perquè ja estem en una altra alegria, en un altre moment, estem en búsqueda a poc, no? Estem encara en ese, pues, bueno, en ese patiment i s'allarga, no? S'allarga ese moment de reflexió al matí, no? La nit és més llarga que mai, no hi ha nit, i a les 8 del matí se continua ni se respete, no? Ni se via crucis, per això suposa també el fer-ho tan pronte, no?
Bueno, és que és una tradició de tota la vida, te diria que possiblement això siga pues, a partir del segle XVI, possiblement, a finals del segle XVI, perquè el que és el Via Crucis en llatí, Via de la Creu, o Camí de la Creu en castellà, podríem dir, o en valencià, millor dit, pues, en veritat, això si ja se fa des de principi del segle III o IV, tot el més. En el IV, possiblement, no a Semilla Real, perquè el que és el Via Crucis comença en Jerusalem, es comença en Jerusalem i quan agarra més forces el segle IV en el que era l'emperador Constantino, és a dir, en veritat, i són els franciscans precisament els que realment agarren la batuta en fer sempre els... i continuem igual, no? Continuem els franciscans, continuen fent el Via Crucis. Entonces, sí que és veritat que en quan diem de la gent que participa i tot això, també és veritat que els que venen a les 8 del matí després de que han acabat tard el sí, dia sí. anterior en la professó.
Perquè molts, la majoria, repeteixen, la majoria són els que van a tot,
o bé,
no? Que van a...
O bé participant activament o mirant la professó, també. És veritat que, potser, a nivell de lo que són les cofradies, tal qual, pues no n'hi ha massa afluència en general de gent, però, sin embargo, darrere gent que no va vestida en la vesta, pues n'hi ha molta gent. Una cosa que sí que és veritat és que possiblement sigui l'acte que més participa la gent en general, perquè, clar, en cada pas, o sigui, en cada estació, pues tu fas la reflexió, fas una lectura, la gent contesta, fas un cant, canten, resen, és a dir, la gent que acudix participa molt activament. Així que conforme hi ha millor en les altres professions, és més passiva, podríem dir. Mm.
Sí, més interior, més reflexiva. Més
reflexiva. Està participant, podríem dir que més. És dir, i n'hi ha 14 passos, 14 estacions, i la veritat és que la gent en general participa molt activament i en serietat també.
Sí, al final són dos recorreguts, el d'esta nit i el de demà al matí, no? D'aquesta mort de Jesús, que ens porten al centre més històric de la nostra ciutat, no? Al convent dels pares franciscans, a la parròquia, bueno, al Crist de l'Hospital, no? Al convent del Crist. En definitiva, estem en el punt on puguem dir també ha nascut molta fe del nostre poble, no? En dos llocs tan antics, tan significatius. Els originaris d'eixa fe, com són els nostres dos convents, no? És veritat?
Ja. Yeah.
Jo que ahir tots han viscut moltes coses, tots heu viscut moltes coses. Encara en un convent...
Encara que en veritat els franciscans al principi estaven allà en Sant Pasqual, perquè eren els alcaltarins, si era el 1577, quan van vindre ací, i van estar un any allà a l'ermita,
sí.
L'any siguient estaven ja allà, en el que era l'ermita del Rosari.
I
és molt antic, això, molt antic.
Jo diria que...
Una llàstima cremar-se, que... sempre ho dic, és veritat, cremar-se tot lo de Sant Pasqual, perquè sí. Tot el que nosaltres teníem
allí
estava allà en Sant Pasqual. I, a més de les imatges que se van cremar totes, a mi el que més me dol és la documentació. Perquè tindríem... Encara s'ha salvat un llibre que precisament també està en la biblioteca, en sí. L'arxiu del municipal, que és del 1752, si no ho recordo mal, que a partir d'ahir se va fer un treball que el vaig aconseguir sobre tot els que era lo que era la cofradia de la OFS.
Origins?
Que realment diu que hi havia una ministra que era italiana, que era una condesa o alguna cosa d'Itàlia, i dius coses curioses que a vegades en un simple llibre i possiblement se digués salvar, perquè jo crec que seria com un llibre d'actes o alguna cosa que algú tindria en sa casa.
Sí, i no que no estaven aquí, se va cremar i que ara està en l'arxiu, per la importància de tindre coses a l'arxiu,
tota
no?
La documentació que podia haver allí que s'ha
que teniu, tot, no? Jo no sé si ens queda algo important per apuntar. Sou també la cofradia de l'any, esteu sent la cofradia de l'any i això ho nota i s'empaque en guany, Pasqual.
Bueno, heu notem.
S'ajuda com saps com...
heu notem que som la cofradia de l'any.
I si no, vos ho repetim.
En la intensitat que tenim. I
separar.
Posarem, exactament, no parem un minut. No parem
com
un
va
minut.
Anar la processó d'ahir?
Bé, molt sí. Bé. Bé,
ligera, sí. Amb això m'ha dit molta gent que va anar sí. El temps, bueno, és exacte, no? Ja sabem que és diferent a la de Divendres Sant, però que va sí. Ser molt...
El temps va ser prudencial.
Sí, va estar molt bé.
Molt bé, i a més en aquesta incorporació d'aquest tram de baix estímuls per a els xiquets, bueno, i per a totes les persones TEA, que també crec que és un valor afegit i que totes les confraries crec que van respectar molt bé i la veritat que això sempre és un valor afegit fer que una tradició tan nostra com són les processons siguin també en este cas inclusives, que jo crec que al final pues, és un reflex també de lo que vol la Setmana Santa i lo que vol la ciutat de Vila-real.
És la Setmana Santa més participativa en quant a cofradies? Pregunte. De la província de Castelló.
Ah, sí, claro.
Ratifiques lo que he dit al principi del programa, Pasqual. Claro. Ho va dir Pasqual Lluís l'altre dia.
Som 10 cofradies. Som 10 cofradies.
Província de Castelló?
No n'hi ha ningú.
A que no?
Jo sé si és de Segòrdia. Castelló. La més multitudinària se diu que és la de Vila-real.
Se diu, pues és. Pues
és.
I punto. No? I punto. És que és per a traure pit, eh? És per a traure pit.
Sí, no, i a més, esta Setmana Santa que tenim en Vila-real, parlant ara de la Setmana Santa, és algo que hem recibit dels nostres antepassats i que l'hem recibida tal qual la tenim.
I que heu sabut, i que hem sabut cuidar. Jo crec que és molt important.
Hem d'intentar mantindre-la i quan no, millorar-la en el que puguem.
Vale.
Perquè en definitiva ens donen aquesta particular forma de viure-la, de celebrar-la, celebració. Ens donen aquesta particular forma de viure-la i, a més, defineixen la nostra identitat cristiana.
I dos fets que la definixen dins d'aquest programa molt complet que tenim, jo diria que els que més la definixen per moltes coses, la fe com a tal, són la processó del silenci aquesta nit a les 12 de la nit i el Via Crucis de demà a les 8 del matí des de la parròquia dels franciscans. Digues, Enrique.
Nosaltres, en veritat, és que a vegades comentem que se fan molts esforços i molta en el que és el la passió de Jesús,
sí.
I el més important pels cristians és la resurrecció.
Uh-huh.
I, sin embargo, de la resurrecció se fa molt poc. I fa tres anys, nosaltres allà amb els franciscans, al final, a més d'acabar, que tots els divendres de Quaresma fem el Via Crucis, sí. Pues a partir de lo que és el temps de Pasqua fem el Via Lucis. Uh-huh. Entonces el Via Lucis és el camí de la llum, perquè Jesús ha ressuscitat. També és veritat que, a més, tenim una cosa emblemàtica, podíem dir, perquè Sant Francesc, quan se va fer la seva transformació, podíem dir, li va preguntar al Crist de Sant Damià què és el que li volia que fera. Uh-huh. Si tu mires el Crist de Sant Damià no té ni una taca de sang. Estan els ulls oberts, no té la corona d'espines, o sigui que és un Crist ressuscitat.
Sí,
és a dir,
total.
La importància ja també que els franciscans li donen a partir de lo que és la resurrecció de Jesús.
I que viurem també, no?
I entonces nosaltres, tot el temps pasqual, estem... Pasqual
ho sap bé,
no,
Pasqual.
És l'altre temps pasqual, no? Diferent, no? Però tot el temps pasqual, pues, fem allà en la parròquia el Via Lucis també.
Ho apuntem per a també i s'ha fet, per a viure també l'encontre el diumenge a les 8 del matí, no? Aquesta missa i aquest particular encontre també. Gràcies als quatre per haver vingut. Bueno, que ho disfruteu amb molta fe i amb molt de respecte i que també siga el punt de trobada de molts. Fins així, ja estem. Gràcies als quatre i a això.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i aprofitem per invitar a totes les persones que mos senten
a que participen
tant en la professió del silenci com en el Via Crucis.
I tancar un poc en aquest emblema que enguany hem acunyat, que és en el silenci que caminem tots junts.
Molt bé.
I que recordi la gent que vingui a participar que poden participar en les seues medalles de les seues
cofraries,
de les seues distintes cofraries o escapularis de rodalles, i poden perfectament...
Tots són benvinguts i benvingudes.
Jo també volia donar les gràcies a vosaltres, sobretot, perquè mos doneu veu, però també les gràcies a totes les cofradies i també, sobretot, a la cofradia de la Sang, perquè porta també en el Via Crucis, pues, allí els romans, que nosaltres diem judius, però són els romans.
Sí, sí.
I tot el que més també.
I el que significa també la història de la nostra Setmana Santa. Fem una pausa i de seguida obrim una altra finestra, deixant de banda aquesta Setmana Santa que avui arriba al seu moment culmen també, o almenys important de reflexió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Te apetece una hamburguesa irresistible que está gustando a todos?
Claro, ¿dónde?
En McDonald's, la nueva Meat Lovers, vacuno, pollo y bacon en solo una hamburguesa.
¡No me la pierdo!
Y sin esperas, pide y paga en la app, en mostrador o en Macauto.
En McDonald's Avenida del Mar abrimos 24 horas, viernes, sábados y vísperas. Y hasta las 3 de la madrugada, de domingo a jueves.
Déjate sorprender por la nueva Meat Lovers de McDonald's.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Estás. Llama al 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
Estem ja en el punt clau, en esta última finestra que obrim política, en l'últim programa abans d'acomiadar-nos en les vacances de Setmana Santa.
La finestra l'has oberta del tot.
Home, perquè ja fa un dia que és per obrir les finestres, mirar la plaça que tenim i que corre la temperatura, l'aire, i que estem en vacances, obrim la finestra. Més avui n'hi ha mercat, hem fet l'acte de Vilatea, s'ha llegit el manifest, on estava també el regidor Xus Madrigal, que han format part d'aquest manifest. Xus, què tal, com estàs? Benvingut a Ràdio Vila-real.
Bon dia i encantat d'estar en esta nova etapa de la ràdio i, com tu dius, la finestra oberta. Jo encantat, el mercat de productes locals, avui la plaça també en Vilatea. Bueno, crec que és el que ens toca, estar al costat de la gent en dies tan especials per a ells com avui, i bueno, el que hem fet sempre i continuarem fent.
Mira, estava pensant en l'altre, i li dia a Xus que hem vingut tot ha girat en volta a certes coses, però ara que estem parlant de la plaça, un dia ho parlem i jo, no? Com actuar per recuperar la plaça des dels arcs cap a dins, és a dir, a l'Ajuntament, perquè se mos ha quedat oscura,
l'essència,
sí, donar-li més vida és difícil, perquè són cases antigues, són cases que en festes del poble ara són topenyes, casals que estan tancats durant l'any. O sigui, que aquesta part centre del poble, vosaltres intenteu fer coses, claro, el mercat, tot això, però com podríem recuperar? Perquè jo tinc la sensació de que l'avinguda Tàrrega seria ara el centre del poble, que és el centre actiu, i això s'ha quedat un poc apagat, no? Això, quan vosaltres que veniu així a l'Ajuntament, no ho penseu?
Sí, claro. Tu saps, Javi, nosaltres que hem estudiat en escultor Orteix, que estàvem a les afores, i avui en dia, pues, les piscines, el col·legi, tot el comerç que s'ha generat per aquella zona, tota l'expansió...
Sí, s'ha centrat ahí.
La restauració...
Sí, és cert que el centre del poble, som conscients, i és evident, no?, que ha caigut una miqueta, i precisament ahir van tindre una reunió molt interessant, perquè sabeu que estem treballant en el pla director comercial des de fa pràcticament, vam arrencar, si no recordo mal, setembre de l'any passat. Hem estat fent taules en comerciants, en usuaris també del comerç. Bueno, portem unes quantes taules treballant, i ahir tenim una dels partits polítics, perquè jo sóc des que pense que quan tu fas un pla director que va més enllà de lo que és una legislatura, has de comptar amb tots els partits polítics. No té ningú sentit que estigui el pla director d'aquest equip de govern o d'aquest partit o d'aquest regidor, i que quan n'hi hagi un canvi o n'hi hagi un altre regidor siga del mateix partit o no considere que se plan és seu, no? I el canvi i tal. Entonces van fer una reunió en tots els partits polítics per parlar d'este pla director, i una de les coses que abordàvem un poc és això, no? Ixa zona centre que tenim que donar-li un poc de vida, un poc de llum, donar-li un poc de cariño també, embellir-la, i no de fer-se vella, sinó de fer-la bonica. I bueno, en això estem, en algunes propostes, en algunes idees, però sí, evidentment som conscients i estem treballant en ello.
Així han vingut els tres grups representats en l'Ajuntament de Vila-real i han coincidit en tres coses. Una, que no saben el pressupost i que ho sap la premsa i ells no. Dos, que n'hi ha un retras en pago de factures i que entenen que n'hi ha falta de personal, però també mala execució. Des de l'Ajuntament, com expliqueu totes aquestes coses?
Pues el primer és molt senzill. Si diuen que és millor de comunicació tenir el pressupost, jo li preguntaria a vostè si té el pressupost.
Jo no tinc res.
No sé si és que hem arribat dels últims o que passen tots de vosaltres.
No, és evident. Mire, nosaltres ni dins del mateix equip de govern, el pressupost és un document que s'elabora des de l'alcaldia en col·laboració amb la regidoria d'Hisenda i amb la intervenció municipal, també en tesoreria, bueno, tots els òrgans que comporten el que és un pressupost municipal. I se treballa. Una vegada se tenen tota la documentació tancada, és quan se passa als grups polítics. També a nosaltres, també als regidors que tenim àrees de govern. Però una raó molt senzilla. Si jo li passo uns documents a l'oposició o a alguna regidoria on li dic que va tindre X diners i X personal, perquè s'aprova també la política pressupostària, i en el transcurs de l'elaboració dels informes n'hi ha que fer alguna modificació, tindran uns datos equivocats. I entonces ens acusaran de que els manipulem els datos i que els estem enganyant. Per tant, fins que no estan tots els informes tècnics damunt de la taula, jo crec que en bon criteri, i segur Richard Dissenda també, no se'ls pot passar els documents definitius a l'oposició. Altra cosa que és diferent, si n'hi hagués una lealtat, cosa que moltes vegades no ha sigut així, perquè se'ls ha passat alguna vegada a l'oposició documents que després han utilitzat en aquest sentit, és dir, li podem anar adelantant com anem treballant, sempre en coses provisionals, perquè l'última paraula és respecte al pressupost. En els informes, tant jurídics com tècnics, els fan els funcionaris. Nosaltres fem una proposta política i ells avalen aquesta proposta si és correcta o no és correcta. I a vegades n'hi ha modificacions legals que tenim que aplicar sobre el que nosaltres hem preparat. Però això no el tenen. Ni siquiera els membres de l'equip de govern que no estan involucrats dins del mateix pressupost en l'elaboració, tenim aquests datos.
L'any passat crec que el van tindre aproximadament en el mes d'abril.
L'any passat va entrar en vigor, si no recordo mal, en el mes de juliol.
Entrar en vigor, però poder tindre'l probablement fins al aquest moment tampoc, no? No hi ha una...
No, nosaltres el que tenim clar és que, segons el que m'han comentat, i jo confio plenament en el que em diu l'alcalde en les reunions, el pressupost està tancada, està ja a falta de que els informes tècnics arriben i siguin correctes, i a partir d'ahir, jo crec que en qüestió de dies se'ls passarà a la posició i ells mateixos podran visualitzar-lo, veure'l i convocar el plenari, perquè lògicament ells són molts documents i han d'estudiar si no poden...
Ells se queixen perquè diuen que són 1.000 fulles i que es dona un poc de temps.
Bueno, sí, encara no li se'n dona temps.
No, però dic, mira, que les últimes voltes, o sigui, les anteriors.
I si no l'aproven, se queixen de que és tard. És dir, si jo els diguera que ja el tinc, però que queden 15 dies per estudiar-lo, que jo crec que és un excés, i ja li ho dic, perquè jo també n'hi ha sota cavall i rei, o sigui, n'hi ha coses que no són discutibles en un pressupost. Ah, ja. La plantilla pressupostària no és discutible, els costos, els contractes en vigor no són discutibles, costos. No,
el que passa que 1.000 fulles com a tal sí que és veritat que són moltes, claro, però realment jo entenc que vol dir que n'hi ha coses que no se tenen que llegir.
La discussió són les novetats, els diners que destines a coses noves i que no són noves, els sueldos...
Els convenis, jo ja li dic que soc regidor d'Hisenda, i segur regidor d'Hisenda, te'ls llegeix en 10 minuts. És dir,
que pots anar directe a aquesta part de convenis.
I ells s'entenen, jo sé que no es llegeixen tots els regidors del passat d'execució. L'oposició també són diversos regidors que poden distribuir, ells tenen àrees també, i aquí s'encarrega més de les coses personal, més de les coses de cultura, pues, lògicament suposo que se ho desglossaran si fan el seu treball com toca, en aquest sentit. I jo li dic una cosa, a mi la prioritat en este cas pel govern és aprovar el pressupost. Però, i per què? Perquè tot el que no sigui tindre el pressupost ens genera unes dificultats en la gestió, perquè no tenim els diners en les partides. Jo ara, per exemple, si tinc que fer contractes com a regidor de comunicació, no en tinc diners en les partides. Necessito que entre en vigor per a poder fer aquests contractes, en el cas, per exemple, dels mitjans de comunicació, però és que en esport me passa el mateix. Estem treballant en un pressupost prorrogat que tot allò que ja tenia l'any passat me val, però si tinc que fer una cosa nova no dispose d'aquests diners, perquè no estan en el pressupost.
Segon cavall de batalla, per què n'hi ha tantes factures per pagar i acumulades i que se tarda tant i que falta funcionariat per a fer-ho i que això lastra la imatge del poble, perquè és veritat que si tu eres un poble que tardes en pagar a la gent a la que contrates, no és una bona imatge per a la ciutat. L'altre dia vaig dir l'alcalde, claro, intentant generar un pla, diguem, especial per accelerar això i solventar-ho. Com està això?
Pues el primer que hem de fer és demanar disculpes, perquè evidentment no n'hi ha ninguna justificació, o sea, més allà de que s'ha convertit en una tormenta perfecta el que s'ha passat, que això és una realitat, però nosaltres tenim que buscar solucions, es paguen per buscar solucions, som conscients del mal que hem generat, de les dificultats que hem portat a algunes empreses per retrasar-nos en aquests pagos. El primer és demanar disculpes. El segon, dir que no ens hem oblidat ni que sigui una cosa que nosaltres huiguem deixar de pagar, perquè com vostè convendrà, no fa ningú bé no pagar-li als proveïdors les factures que han treballat. Però vull tranquil·litzar a la gent en dues coses. Els diners estan, els diners dels treballs que s'han fet estan tots, perquè jo he sentit avui inclús una persona que m'ha dit, és que m'han dit que com no n'hi ha RCs no anem a poder cobrar. No té res que veure. Quan acaba l'any pressupostari, tot allò que se deu entra en una partida que tècnicament s'anomena 413, que és com un caixó desastre de tot allò que no s'ha pogut tramitar, i entra allí. I aquests diners, quan se liquida el pressupost, per llei, és una de les coses que primer s'ha de pagar. És a dir, la intervenció municipal, quan liquida el pressupost, agarra què deveu el personal de la casa, ho aparta, què deveu els pagos al banc de no sé què, s'aparta. Què deveu? Els proveedors, s'aparta. Antes de jo poder tindre un gasto per gastar-me en coses noves, tinc l'obligació legal de pagar allò que dec. Per tant, els diners estan, que ningú se preocupi ni se sentit. Demanar disculpes per el retras, lògicament, però els diners estan. I això s'ha produït per diversos motius. Primer, perquè és cert que hi ha una falta de personal en la casa. Per diferents motius. Estem en un procés d'estabilització, no així, en tots els ajuntaments d'alrededor i en totes les institucions públiques, i n'hi ha una volatilitat de funcionariat que se'n van a les seues places, no volen esta, se'n van a aquella perquè tenen que estabilitzar allí, i n'hi ha un marechol en el sentit funcionarial important. Al mateix temps, mos que siguis que la finança pressupostària se queda sense personal. Sense ningú. Durant uns mesos no tenim ningú en la finança pressupostària.
O sigui, ningú que faci les factures?
Ningú que puga tramitar claro, tècnicament les factures. Claro,
perquè aquestes persones mouen la seva plaça, perquè
mouen
se'n van a...
la plaça, o algunes han canviat de departament, vale, algunes
i
han estat...
I no entra clar. Ningú en aquest moment.
I clar, no pot fer una actuació extraordinària i dir, senyores, portem algú així, un necessit.
Puntual.
Sí, sí, i és el que fem, però aquesta persona que ve així ha de formar-se.
Vale, té que saber com fer.
Claro, pensem que entren una barbaritat de factures anualment a l'Ajuntament de Vila-real. Moltíssimes. Mm. Després hi ha un canvi d'intervenció municipal que es produeix fa un any i pico, que és quan el senyor interventor, Juan Andrés Morella, deixa de ser interventor i entra una nova intervenció en uns criteris més o menys continuistes, però en algunes variacions. I això també trastoca la forma de treballar els departaments. Perquè si estem treballant d'una manera i mos canvien els criteris en algunes coses, pues això mos, hasta que s'ajusta tot això mos passa. Després, la aprovació tan tardia del pressupost de l'any passat també ens afecta. Per això tenim que córrer en guany a aprovar el pressupost ja.
Abans de juliol, si és possible, com que l'any passat
claro,
va ser a
si
juliol.
Ho aprovem, si ho aprovem ara, que és el que estem treballant per aprovar-lo ara pròximament en dies, pues vale. Vol dir que a principi de maig tindré més diners. I entonces, molts dels reparos que se produeixen per part de la intervenció, per falta de crèdit, no els tindrem. Claro. Perquè jo no puc deixar de fer activitats en
vale.
La piscina.
Jo, n'hi ha una cosa que vull preguntar-li, que és la sensació que tinc a voltes, que en la política... lo malo tuyo es bueno mío, ¿vale? Claro, si vostès no pretenden aprobar el pressupost, si a vostès les compliquen la vida i esos diners no arriben, vostès tenen un malestar que, claro, es repercutís, claro, vostès al carrer, si hi ha gent que no li han pagat, pues dirà, no me pagueu, no sé què, me debo diners, tal. Claro, al final, el bé comú tendria que ser obligatori, el bé comú vull dir, claro, tots els que formeu aquesta casa, tindríeu que sentar-vos i dir, senyores, si no estem parlant de que jo ho faig bé, ho faig mal, error, no error, falta gent, estem parlant de que hi ha un munt de gent al voltant en este poble que ho està passant mal perquè això no va avant. O sea, no crec que n'hi hagi ningú que fique pedres en les rodes d'això. No sé com dir-ho, que se podria agilitzar perquè ja estem parlant de molta gent que és afectada, no?
Sí, sí, com li digui. El tema és que n'hi ha una part que és polítics, tenim
responsabilitat
i una part que va més enllà de la part sí, política, sí. Que
és la gestió,
part, la gestió administrativa del dia a dia que fem parlant mal el que podem perquè n'hi ha uns drets d'altres persones, com pot ser el tema del funcionariat, que tenen dret a estabilitzar les places on volen, que tenen dret a fer un canvi, que tenen dret a una renúncia, o sea, tenen una sèrie de coses. Clar, que
i quan i se podrà places, estabilitzar?
No?
Claro.
No? Ahir Maria Fajardo crec que parlava, si no m'equivoque, corregidme, de 100 places, de 100 places disponibles.
És que 100 places és una locura,
sí,
no?
Sí, sí, per un ajuntament com Vila-real, per
moltes,
supost. Sí. Tot això és el que estem treballant. Ara ja hem cobert el 100% de policia, si no estic equivocat, no sé si el 100% o el 95%, però tenim la policia coberta, sé que va a ser una bossa d'auxiliars en breu que va a generar també que se puga treballar. N'hi ha una sèrie de places que han de cobrir. Després n'hi ha moltes jubilacions. O sigui, els serveis públics són gent que ha envellit la plantilla, perquè ha envellit, estan jubilant-se i n'hi ha que reposar-ho. Tot això és tot un procés que al mateix temps se té que fer en l'estabilització i els departaments donen el que donen, però a nosaltres es paguen per buscar solucions, que és el que dic. Tot això està molt bé per excusar-se i jo, pues, bueno, li conté la realitat de lo que n'hi ha, perquè com convendran, si jo sóc el primer que quan crida un proveedor per a treballar en la piscina, en el comerç, en el que siga, i sé que no li he pagat les factures de fa 3 mesos.
Això no dir-te, claro,
és molt dur per a nosaltres. Ja no. Perquè, a més, intentem treballar amb la gent del poble que coneguem. Que m'ho mirem a la cara.
Això no, té sí. La part personal.
És molt dura.
Claro, perquè jo t'estic ben a tu ara, no? I pense, vale, tu, o vostè representa un ajuntament i uns diners d'un ajuntament, i una, però que després estàs la persona... Clar, això se traslada, o sigui, tu un dissabte és així, al mirar te trobes algú que està patint perquè li deu l'Ajuntament X diners i no, pues mirar-ho en la teva partida i te diu, ei, què feu?
Una, ho portes molt mal, ¿vale? Personalment jo ho porto molt mal, i suposa que igual que jo, l'alcalde i els meus companys. Primera, perquè com te dic, jo treballo en la gent del poble.
Ja.
A mi m'agrada treballar en les empreses del poble per diversos motius. Primera, perquè tenen aquesta sensibilitat que empreses de fora no tenen. És a dir, treballen pel seu poble. Tu imagina't que quan crides a un ferrer o quan crides a un jardiner d'aquest poble i passa pel costat del seu jardí i sap que l'ha arreglat, quan van els seus amics, igual que jo, i diuen, com està aquest jardí de mal? Pues dirà, no, jo vull deixar-lo bé, que és el meu jardí. On jo en els meus fills, o els meus nebots, o els fills dels meus amics, o el que siga, com a exemple. Entonces, nosaltres volem treballar en això. I a mi m'agrada treballar, però això també porta aquesta afectivitat, que és real, que quan no hi són les coses bé, per molt que els expliques, perquè és veritat que ho expliquem, intentem tindre aquesta fluïdesa d'explicar-li el que està passant, tu no deixes de veure que ho estan patint. I després com vius? I després hi ha un altre, que és que este que torna a cridar. Perquè jo no puc deixar de posar clor a la piscina, no puc deixar d'arreglar el jardí de...
I quan te diu que no pot més, què feu?
Pues, n'hi ha més que diuen que no, que sí.
No, per sort, en este poble jo crec que la consciència de poble la tenim tan arraigada que te reneguen, la feguen...
Però acaben fent, no, acaben.
Però acaben dient, però jo no puc deixar-te de tirat. I això ho agraeixes moltíssim. I això sí que vull trencar una llança en els proveïdors del poble perquè el 90%, saben les dificultats que tenen, no sé, que ja estiguen en situacions molt extremes.
Claro, perquè això n'hi ha molta gent de peu que no ho sap, que s'està mantenint el dia a dia en una situació que molta gent diria, claro, se podia col·lapsar, o sea, no, buscaríeu a gent de fora, però que se manté, és a dir, que n'hi ha molta gent que fa aquest sobreesforç, no?
Jo crec que perquè també tenim una trajectòria que ens avala d'estos anys, hem tingut dificultats en els últims dos, és cert, però tenim una trajectòria. Quan vam entrar nosaltres en el 2011 hi havia 9 milions d'euros de caissons, o sigui, factures en els caissons que ni s'estaven ni s'esperaven. I vam anar, vam fer, vam començar a treballar en una empresa local que no se treballava, a este poble, en molts casos. O sigui, crec que tenim una trajectòria que la gent ens ha entès que estem tenint dificultats que moltes vegades no són únicament per culpa nostra de voluntat. Nosaltres, els pitjors moments del Covid, hem estat, van treure les ajudes del comerç, van treure tot el tema de la bonificació d'IBI, les terrasses... Ara, en la tassa de basures que hem implementat, hem bonificat l'IBI una altra vegada, al 95%, hem tret ajudes. O sigui, estem fent moltes coses que, quan sabem que el nostre comerç, que les nostres empreses ho estan patint, sempre hem intentat estar al costat. I algunes coses, com vosaltres entendreu, no mos hi sent bé. Però no vol dir que deixem, una, de tindre la responsabilitat i dos, de treballar buscant solucions. I jo estic segur que això, en un parell de mesos, tres a lo màxim, estarà regulat en els nous mecanismes que està generant des d'alcaldia i podrem respirar tots una miqueta.
Ha parlat d'una data, principis de maig, per a poder tindre els diners, que crec que és important que puguem parlar ja que hagi parlat d'un mes, maig, per a poder agilitzar els plaços en quan a tindre, no, i
el pressupost
i a partir d'ahí...
Que és independent del tema del pago de factures.
Claro,
El tema del pago de factures, nosaltres els diners tenim, ja s'ha liquidat el pressupost, en estos moments s'estan fent operacions comptables per dotar a les partides on se té que pagar d'aixos diners, és a dir, a nosaltres d'aixos 9 milions d'euros ja mos han dit que mos es poden gastar en pagar les factures. Sí. Per dir-ho d'alguna manera.
Que estan en una partida ja que són destinades
a la intervenció. Senyores, ahí tenen els 9 milions
el tràmit final per repartir.
I ara n'hi ha que agarrar esos 9 milions i portar-lo a cada una de les partides on estan penjades i les factures, és a dir, si Esports deu 300.000 euros en factures, pues han de posar-me 300.000 euros en les partides d'Esports perquè jo pugui pagar.
Repartir-les. Li pregunten, maig, festes de Sant Pasqual, claro, perquè el desgast psicològic seu, dels que volen cobrar, el conflicte que se genera, claro, jo suposo que el descansó que poden pegar vostès quan aquests 8 milions estiguen repartits i dir, senyores, no devem res a ningú. Claro, suposo que també això és la part psicològica de intentar que, claro, jo entenc que vosaltres sou els primers que diuen, això volem solventar-ho. Ja, si poguera, aniria avui casa per casa, diria, si te lo tens, si te lo teu, calleu.
Això t'ho puc assegurar, que vosaltres seríem els primers. Ojalà tinguera la possibilitat juntament de tindre els diners en efectiu que mos es donaran i es repartirem a cada un dels proveedors. Això no és possible, n'hi ha uns tràmits, són diners públics, tenen que estar controlats, tenen que estar ben fets. Però jo te dic, nosaltres respirarem quan paguem, però estic segur
que el que cobra,
que el que cobra, això que diuen, el que paga, el que cobra descansa, respira, i el que paga més, no, el que respira realment és el que rep els diners, el que està fent l'esforç de mantindre els treballadors, de mantindre els proveedors, de tot allò que necessita aquests diners. Entonces, nosaltres hem d'assumir aquesta part de gestió que no hem fet correctament, posar-me-la al llom i aguantar, que estem per això. I mentrestant, sense deixar de treballar, ¿vale?, intentar reagilitzar els pagos. Perquè jo tinc una teoria i sempre l'he intentat aplicar, és a dir, si jo d'exent ja no li pague 50, tinc el 50% del problema solucionat. És a dir, la gent és comprensible perquè al final respira i entenc que igual no pot arribar al 100%, però si li pague el 50 este mes i el 50 el mes que ve, per lo menos este mes a respirar. I en això és el que tenim que intentar, que almenys se vagin pagant coses. I tu, si en tres mesos ho has regulat, fantàstic, però si el primer mes has regulat un 30%, és un 30% menys de problema que tenim.
I si la gestió d'aixòs treballadors també se pot agilitzar, o les places, com vostè dia, que també a poc a poc, al final hi ha coses que no són responsabilitat de, només del govern, sinó de, dels estaments que marquen, no? Com bueno, se van...
Perquè és administració pública i per sort ha de ser garantista. Vostè imagines que deixaré més diners en mans de gent que no tinguin ningú tipus de control. No només polítics, tècnics, funcionaris... O sigui, els diners públics que són de tots, que deixen de les butxaques de tots, han d'estar fiscalitzats i han d'estar controlats. Mm. El problema és que la burocràcia que tenim, sobretot a partir del 2017, de la nova llei de contractes que se va aplicar, és que ens costa el mateix fer una autopista que anar a la ferreteria Chabrera. No sé si puc dir ferreteria Chabrera en una ràdio. A comprar deutorrillos. És que és el mateix mecanisme. O sea, són lleis que se fan en un àmbit estatal i que després quan les apliques a lo local i més en una ciutat, que nosaltres som un poble gran i una ciutat xicoteta, perquè igual a Son València no té el mateix problema, perquè el mecanisme que té, o en Castelló, no té el mateix problema. És la mateixa llei, però el mecanisme és diferent. Uh-huh. O en un poble que té uns mecanismes diferents, no tenen el mateix problema. Nosaltres estem ahí a cavall i moltes coses ens costen per això, precisament.
Bueno, pues, li agraïm
sí, la sinceritat.
La sinceritat, primer la seva presència ací i la sinceritat a tot el que li hem preguntat, que també era el que havíem recollit un poc les sensacions al llarg d'aquestes setmanes, de veritat. Xus Madrigal, regidor de comunicació, gràcies.
Bueno, pues eso, yo creo que es lo que nos toca, ser sinceros, decir lo que es, donar la cara y asumir responsabilidades.
Seguirem parlant, l'esperem també en esta casa. El que anem a fer ja és anar amb la part esportiva, encara queda molt per a ese partit a Girona-Montilivi, serà dilluns, i abans desitjar-los que tinguin un molt bon cap de setmana, bona Setmana Santa, bones Pasques. Tornem dimarts nosaltres, en Villarreal Connecta. Parlem de futbol en seguida, Javi.
La Capurulla la llevem ja, no?
Bueno, sí, la podem deixar així que no passa res, hasta el dilluns. Tornem, serà el proper dimarts, el deixem amb l'actualitat esportiva. Gràcies per estar ahí. Adéu a tots.